I'm doing.
Order! 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 Order!
És l'speaker del Parlament Britànic, John Fercow, que s'ha convertit en el gran protagonista de les votacions del Brexit. Les seves crides a l'ordre, la seva ironia i les seves esbroncades als diputats britànics s'han fet virals a tot el món. És el primer speaker que ha estat reelegit 3 cops per aquest càrrec des de la Segona Guerra Mundial i podria ser el primer en quedar-se, ara ho explicarem, sense el títol de Lord, quan abandoni el seu càrrec. Avui volem descobrir qui és John Bercow, quin poder té a la Cambra dels Comuns i com funciona el Parlament Britànic. I per fer-ho, saludem a aquesta hora en Sergi Forcada, corresponsal de RAC1 a Londres. Sergi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I el Rafael Ramos, corresponsal de La Vanguardia a Londres. Rafael, bona tarda.
Hola, bona tarda. Des Manchester, visca el Barça i ordre.
Visca.
Rafael, l'speaker és la màxima autoritat de la Cambra dels Comuns i molts comparen aquest càrrec amb el president o presidenta del Congrés de Diputats. És comparable? Quines funcions són les que fa l'speaker?
Jo fa 40 anys que no visc a Espanya, afortunadament, i no conec molt bé exactament les funcions del president del Congrés. Em semblaria que en Espanya, que Espanya està molt més definit que Anglaterra, perquè a Anglaterra, al Regne Unit, no hi ha una Constitució escrita, doncs tot és molt més relatiu, cal interpretar lleis de fa segles de l'època de l'Enric VIII o del segle XII, i tot això és molt més complicat i molt més confús que Espanya. I a més, aquest és un país molt tradicional i hi ha la qüestió aquesta de les lleis antigues i la qüestió del protocol, un protocol complicadíssim a la Cambra dels Comuns. Tot el procés legislatiu és molt complex, hi ha la primera lectura de les lleis, la segona lectura, la tercera lectura, després passen els lores, tornen una mesa als comuns, fins a que arriben a la reina perquè signi les lleis, tothom s'ha avorrit d'aquestes lleis. Aleshores, la funció de l'speaker és posar ordre a tot això, donar la paraula, perquè hi ha 650 diputats a la cambra, a vegades quan la situació com el Brexit o la guerra d'Iraq és important, tothom vol parlar, no? I l'speaker interpreta la legislació, decideix qui parla i qui no parla i posa ordre, com
el sentíem, no?
Exactament, obre.
Rafael, com ha canviat la Cambra dels Comuns des que ell ocupa aquest càrrec? Quins canvis ha fet? Quins girs ha fet Bercow?
Ell ocupa el càrrec des del 2009, em sembla, i ha modernitzat la Cambra. La Cambra era molt, molt tradicional, com el seu nom indica, els conservadors són molt conservadores, els històries són molt conservadores, i ell ha inaugurat un llarg d'infants a la cambra perquè les dones poguessin portar en circumstàncies excepcionals els nadons al Parlament, ha autoritzat casaments gais als salons del Palau de Westminster, els uixers no cal que portin sempre la perruca, no? Però ell mateix no ha de portar sempre jaqueta i camisa com abans. Aleshores, formalment ha modernitzat molt la cambra dels Comuns i ha sigut també modern políticament, ha estat molt crítica amb el racisme i el sexisme de Donald Trump, ha dit una vegada, no? Això és una figura molt, diguem que modernitzadora de la tradició de la Cambra dels Comuns.
Estem parlant de John Bercow. Marta Cailà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que s'ha fet famós pels seus crits al Parlament demanant ordre als diputats.
Clar, i una es pregunta, com és que aquest home ha de fer aquests crits? Perquè realment, o sigui, és que allò sembla el pati d'una escola. És normal que els parlamentaris facin aquest xivarri al Parlament, Sergi?
Doncs sí, com deies, això és com una olla de grills, però és que els parlamentaris tenen permès expressar la seva opinió, les seves mostres doncs, d'aprovació, de rebuig, i ho fan precisament això, cridant. A més, també penseu que durant les votacions també cal cridar, perquè no hi ha els típics botonets aquests que sí que tindrien doncs, el Parlament de Catalunya o el Congrés dels Diputats per votar, sinó que aquí el que es fa és s'acaba cridant i si la cosa no queda clara, llavors que ja passem a una votació. En canvi, el que no veureu molt estrany són aplaudiments, que encara això a Catalunya doncs, sí que és molt comú, aquí no, aquí és això, cridar i cridar.
Criden, riuen, perquè jo els he vist, o sigui, realment és un espectacle veure'ls, criden, riuen, tot, però aplaudint-ho. En fi, les intervencions de Berko han generat tanta expectació que ell mateix va gravar un vídeo que ha penjat a les xarxes socials on explica en quines situacions ha de cridar a l'ordre. No hem doblat el tall, perquè la gràcia és captar Berko en la seva essència. Clar. Ara de seguida us expliquem el contingut.
So if there is a lot of noise, I will tend to say, the house must calm itself and we must have some order. Or I will sometimes say, order! To a particular member who's making an excessive noise. The honourable member must calm himself. He's becoming very overexcitable. And I think quite a lot of people will hear me say this if they watch our proceedings. And it's not intended to denigrate any particular person. It's not intended to be dismissive of colleagues. It's intended to do just what the word says.
Clar, Berko ho explica, cada vegada es diu «Oda!», amb aquest to, quan hi ha molt de soroll a la cambra, aleshores la gent es calma, o també per cridar-li atenció a un parlamentari si s'està posant massa nerviós. Diu que no és una falta de respecte, que simplement es tracta de posar ordre a la cambra. Aleshores, la pregunta és, Sergi, com han de reaccionar els diputats quan ell fa aquests crits o es posa dempeus?
Doncs, clar, Berko és l'autoritat, no?, al Parlament, per tant, el que haurien de fer és, d'una banda, callar i escoltar el seu discurs o el que estigui dient, fins al punt que a vegades veiem Theresa May parlant i amb alguns diputats que la interpel·len, Berko intenta posar ordre, i mentre està intentant posar ordre, May no espera, sinó que s'asseu, i llavors, una vegada ja la situació està calmada i en silenci, es torna a aixecar per continuar amb la seva intervenció. Per tant, quan ell parla, la gent, en principi, hauria de callar en silenci. I a més, el govern també ha de fer-li cas a l'hora de les mocions, perquè ell és l'encarregat d'escollir les mocions o els temes que es debaten a l'ordre del dia. El govern pot no estar d'acord en alguns casos, però si ell escull unes mocions determinades, doncs el govern les ha d'acatar.
Per cert, Rafael, que Berko té un gat que es diu Order. Que el cal utilitzar per assajar.
Sí, això és molt divertit. Té un gat que es diu Order i sembla que practica la seva veu i el seu to i la seva autoritat amb aquest gat, no? I quan Berko diu menja o seu o surt, si el gat li fa cas, tot va bé. Sembla que que té el ton adequat, però quan si el gat no li fa cas, aleshores és el panorama és més complicat, no? Aquests dies amb el Brexit, em sembla que un diari alemany ha publicat un xiste que deia més o menys que Anglaterra és com un gat que demana sortir i quan l'obren la porta no surt. Però el gat de Berko l'ordre quan Berko l'obre la porta surt.
Exactament.
Li fa cas,
és obedient. En qualsevol cas, s'ha d'explicar que això de dir order no és una invenció de John Berko. Tots els speakers de la Cambra dels Comuns han dit ordre, és una tradició, per posar calma al Parlament. I hem buscat com ho han fet els anteriors speakers a la Cambra dels Comuns. Ara escoltarem a Michael Martin, que va ocupar aquest càrrec just abans de Berko, i veureu que no és tan vehement.
No era Berko.
No tenia el temperament de Berko. Atenció a les seves crides a la calma.
Oh, order. Oh, order. Oh, order. Oh, order. Oh, order.
No.
Vaig dir que order. És que més, no diu order.
Sembla Joan Pere.
Exactament.
És entretallat.
Sí, senyor. Per cert que Martin va haver de deixar el càrrec enmig d'un escàndol monumental per les despeses injustificades dels diputats i va ser el primer speaker en dimitir, I l'anterior a Michael Martin va ser Betty Boothroyd, que va ser la primera speaker de la història del Regne Unit, que va ocupar aquest càrrec entre l'any 92 i el 2000, i va tenir alguns moments memorables com aquest. Clar, també tenia un caràcter.
La Betty tenia un caràcter. Sí, com... Hem vist més pausat a Michael Martin.
Clar, jo no sé si a la Betty li va passar com a John Berko, que ha provocat alguns enfrontaments a la cambra. Explica'ns per què ha passat això. Per què ha provocat enfrontament, Rafel?
Perquè té un estil molt càustic, no? I s'ha posat firme amb els ministres del govern, quan no, perquè ara és molt tradicional, és molt normal que un diputat o un periodista fes una pregunta i el ministre o el primer ministre no contesti, no? I aleshores el Berko de l'Ada, tu s'ha posat, mira, tu has de contestar el que te demana el diputat, no? I això no ha sentat bé a alguns diputats. I després aquest relaxament de les normes i dels protocols tradicionals tampoc ha agradat als conservadors, no? I això ha creat situacions de... Però després parlarem de les raons polítiques que tenen... Perquè això era abans del Brexit. Amb el Brexit encara molt més, no?
Exacte, ja ha tingut enemics a dintre del seu partit, perquè Berko era conservador, quan són escollits speakers, com que han de ser figures neutrals, han de deixar de ser militants del seu partit, han d'abandonar la seva formació...
No, en el cas d'Espanya, que per exemple Ana Pastor ha estat presidenta del Congrés dels Diputats i ha continuat i continua sent del Partit Popular.
Evidentment, allà no, allà han d'abandonar la seva formació. I el que és curiós és que, sent conservador, té molts enemics dintre del seu propi partit. Per què, Rafel?
Perquè sobretot els brexiters, els euroscèptics, no, que són la majoria dels conservadors, el consideren un traïdor al partit i al Brexit, perquè ha utilitzat d'alguna manera el seu càrrec per escollir les esmenes que eren favorables a un segon referèndum o a un Brexit més suau o a cancel·lar i fer impossible el no deal, el Brexit sense acord, tot això, i com que això no és ni la posició del govern conservador ni la posició de la majoria dels parlamentaris tories, doncs no ha agradat i li consideren un traïdor al partit i a la causa, no?
De fet, va haver-hi una de les sessions de la Cambra dels Comuns en què un dels parlamentaris li va retreure que portés el seu cotxe una enganxina contrària al Brexit. Us explico una miqueta, perquè ara escoltarem el fragment, que és una mica llarg, i us explico el que sentireu. Primer sentireu el parlamentari que li pregunta això, i aleshores ell explica que aquella enganxina està en el cotxe de la seva dona. I aleshores li diu al parlamentari, suposo que vostè no m'estarà dient que la dona és propietat del marit. I tothom es posa a riure. I acaba dient, la meva dona té les seves pròpies idees, i aquí s'acaba el tema. Escoltem-ho.
We've all noticed in recent months a sticker in your car making derogatory comments about Brexit. No, this is a serious point about partiality. Have you driven that car with the sticker there?
Order.
That sticker on the subject of Brexit happens to be affixed to or in the windscreen of my wife's car. Yes. And I'm sure the Honourable Gentleman wouldn't suggest for one moment that a wife is somehow the property or chattel of her husband. She is entitled to her views. That sticker is not mine, and that's the end of it.
I aquí es va acabar la... Però veieu com riuen, com... Aquí això no seria impensable. Realment es pot acusar a Berko d'haver estat poc neutral en les votacions del Brexit, Sergi?
Sí, ara deia el Rafael, no, bona part del seu partit, o els més brexiteers, els que són més euroescèptics, el consideren ben bé un traïdor. El que és cert és que no s'ha alineat amb May al 100%, o amb el que els que volen sortir de la Unió Europea voldrien, com deia el Rafael amb la selecció de les esmenes. Ara fa unes setmanes, quan May va voler portar el seu acord per tercera vegada al Parlament, es va remuntar a una convenció l'any 1604, que l'última vegada que s'havia utilitzat era fa més de 150 anys, en què es deia que una votació no es pot, sobre un text determinat, doncs no es pot portar al Parlament si ja s'ha votat recentment sense canvis significatius. Per tant, no ha posat les coses fàcils i, per tant, molts dels euroescèptics sí que doncs, el consideren com poc neutral o van més enllà i fins i tot l'acusen de traïdor, sí.
Sergi, el que hem d'explicar als oients és que Joan Berco, així com la presidenta, sigui el president del Parlament de Catalunya, en aquest cas Torrent, o la presidenta del Congrés dels Diputats, no voten, en aquest cas Joan Berco sí que vota i té vota qualitat, no?
Si hi ha empat.
Si hi ha empat?
Sí, això va passar ara fa pocs dies també, i també era una d'aquelles situacions en què no passa habitualment. Hi va haver una votació, em sembla que 313 o una cosa així, i en aquest cas doncs, també va ser el vot de qualitat i va tombar la votació cap a una banda, sí.
Per tant, és important aquest paper de l'speaker, perquè a banda de posar ordre a la cambra, també vota i té vot de qualitat. Joan Berco, que té una història familiar, Rafael, ben curiosa, explica'ns els detalls més curiosos de la seva família.
I Berco té, crec que 55 anys, ara és pare de tres fills, és fill d'un venedor de cotxes i taxista de Dedsworth, que és un barri del nord de Londres, un barri relativament popular. Per això és hincha fan de l'Arsenal, que és un dels dos equips del nord de Londres, l'altre és el del Tottenham. El nom original del seu pare de la família és Berkovich, un home jueu, la família eren jueus romaneses, no? I l'agrada molt el sushi i el sashimi, la comida japonesa, és totalment abstemi, i va estudiar a la Universitat d'Essex, que és una universitat molt, molt normaleta, no? No és com el Boris Johnson o el Jacob Rees-Mogg, que venen de... o el Ian Duncan Smith, o el David Cameron, o l'altre, que venen d'Oxford, Cambridge, Eton, no, ell va estudiar, ell és de família de classe treballadora, i va estudiar a la Universitat d'Essex. Juga molt bé al tennis, era molt bo deportista de jove, però va tindre un problema d'asma bronquial que va fer impossible que sigui professional, diguem, o semiprofessional del tennis, i aleshores juga només com amateur, com amic, amb el David Cameron moltes vegades de parella.
Escolta, Sir Rafael, és cert que hi viu dins del Palau de Westminster? Es concebis que és el mateix Palau de Parlament, en aquest cas, de Catalunya?
Sí, un dels privilegis de l'speaker, perquè la primera ministra, per exemple, té la residència de la campanya anglesa de Cheques, hi ha ministres que tenen, el ministre de Defensa té un pis a l'arc que hi ha al mall, o hi ha altres tenen privilegis d'aquesta manera, no? L'speaker té un pis molt bo dintre del Palau de Westminster, i el Berg i la seva dona van fer renovar aquest pis amb un cost de 25.000 euros per al contribuent britànic. Això va ser al seu moment una mica polèmic, i tots els sics, el Berco, la dona, els tres fills i el gat que es diu Ordre, viuen a aquest pis del Palau.
Deixeu-me fer una correcció, perquè he dit que no votaven Torrent i Pastor. Sí que voten, però no tenen, el que volia dir, m'he expressat malament, que no tenen doble, és a dir, vot de qualitat.
No poden desempatar, no?
Ah, exacte, això és el que no m'he expressat bé, volia dir que no, o sigui, en aquest cas voten, però no tenen aquest vot, diguéssim, extra, que té John Berkow. Rafael, hem llegit que de jove va estar molt a prop de l'ultradreta, aquest senyor.
Sí, de l'ultradreta i quasi del feixisme. Normalment es diu que la gent quan és jove és més d'esquerra, més romàntica, més idealista, i quan es torna gran es fa més conservadora, quan té propietats i no vol pagar impostos i tot això. Però el cas de Berkow va ser un viatge polític i ideològic completament diferent. Ell va pertànyer a un grup que es deia el Club dels Junts, el Monday Club, molt, molt, molt d'ultradreta, que defensava l'apartheid de Sud-àfrica, proposava el linxament, l'execució de Nelson Mandela, la repatriació dels immigrants, el fre a l'arribada de ciutadans dels països de la Commonwealth. Tot això sembla molt Ku Klux Klan, quasi, no? I ell ara es penedeix una mica d'aquest passat, diu que està avergonyat, i que el seu viatge i la seva experiència és una prova de que fins i tot els joves més tontos, més estúpids, és possible que no, poden tornar-se savis amb el pas del temps, no?
I la seva dona què? Perquè és una figura mediàtica allà al Regne Unit, també.
És una figura mediàtica, la Sally Hillman, és una... també va ser molt, molt ultraconservadora de jove, però ara és inclús, és fins i tot més radical que més d'esquerres que el seu marit, i és activista del Labour, del Partit Laborista, i porta aquest adhesiu de la Unió Europea al seu cotxe, no? I es va fer popular perquè quan el Berko va arribar al càrrec al 2009, un diari que es diu Living Standard, un diari gratuït de la tarda, va publicar una foto de la Sally només amb un llençol que la cobria, i una vista molt maca des del seu pis del Palau de Westminster, del Big Ben, tot això, no? I també és una figura pintoresca, perquè va comentar una vegada que la seva va reconèixer la seva infidelitat al Berko amb el cosí del seu marit, no? I va dir que va dir que estava agraïda al seu marit per la tolerància i la comprensió, i que tot això era del passat i que ara eren molts fills.
Com és habitual, anem malament de temps, però m'agradaria preguntar-li al Sergi alguna curiositat del funcionament de la Cambra dels Comuns. Per exemple, Sergi, quan es fa la votació en aquest Parlament que veiem dels diputats, no hi ha botons ni voten al mateix Parlament, sinó que ho fan d'una altra... Hi ha una altra mecànica. Explica'ns com ho fan.
Exacte, no? Quan es fa una votació, els diputats criden o bé que sí o que no, ai o que no o no, i llavors, si la cosa queda molt clara, doncs l'speaker té la potestat de dir, doncs mira, això ha tirat endavant o no. Si no queda tan clara o en votacions que són una mica doncs, més de temes més complexos, el que fa és entrar en joc el que s'anomena la division bell. Aleshores, sonen unes campanes, i llavors els diputats tenen 8 minuts per anar a unes sales laterals, i on allà s'han de posar tots els que voten que sí a una banda i els que voten que no a una altra banda. Aquestes campanes no només sonen a l'interior del Parlament, que també hi ha 300 campanes al Parlament, però n'hi ha un centenar més en ubicades a llocs a la vora del Parlament, en alguns dels quals doncs, poden ser hotels, pubs. Tot això que fa és cridar l'atenció dels diputats, llavors se'n van cap a votar, com us deien, aquestes dues files. Una vegada ja han votat, tornen cap a dins, i aleshores és quan hi ha el moment en què es llegeix el resultat i Berko el repeteix.
Voleu que escoltem un fragment o no? O no hi ha temps?
Anem una mica malament de temps,
doncs
però...
Avança.
Perquè tenim alguna altra qüestió a preguntar-li. Per exemple, Sergi, per què es veu tanta gent dempeus a dins la cambra dels comuns?
Bàsicament perquè no hi ha lloc per tots, perquè hi ha 650 diputats, però en canvi només hi ha 427 seients. Per tant, allà és una mica el primer que arriba. Sí que n'hi ha, per exemple, el govern va a la banda dreta de Berko, el cap de l'oposició, Jeremy Corbyn, doncs va a l'esquerra, n'hi ha alguns que sí que estan sempre en el mateix lloc, però l'altre és allò una mica que en piqui pugui, però 650 diputats, però en canvi només 427 cadires.
Una altra qüestió és com s'ho fan els diputats britànics per poder intervenir als debats que es fan a la cambra?
Doncs això segurament alguna vegada també ho heu pogut veure per la televisió, és allò que van aixecant-se i asseient-se tota l'estona. El que fan és cridar l'atenció, atraure la mirada
de
l'speaker, perquè l'speaker és el que selecciona doncs, qui parlarà després. S'aixequen i llavors si l'speaker els veu i vol que parlin, doncs els dona el seu torn de paraula.
Hi ha un apunt que crec que seria molt interessant copiar a casa nostra, tant el Parlament català com el Parlament espanyol. Per què no llegeixen mai discursos?
No està recomanat. Abans m'he fixat en el codi de conducta del Parlament i el que es demana són intervencions curtes i que no s'hagin d'allò llegir paraula per paraula. No és una cosa que els agradi, també perquè tenir doncs, la mirada cap al teu interlocutor. I no només no deixen llegir els discursos, sinó que aquells que escolten també no poden ni llegir ni el diari o si volen fer servir un iPad tenen moltes limitacions, els ordinadors tampoc no poden entrar al Parlament, per tant hi ha tot aquest codi de conducta amb diverses curiositats que en alguns casos potser hauríem d'importar.
Després, si la gent és observadora, veureu que al davant de l'speaker hi ha una taula que està plena de llibres, hi ha dues capses de fusta on normalment es recolzen Theresa May i Jeremy Corbyn, i després hi ha una gran massa, una maza daurada, enorme, allà col·locada. Què és tot això, Rafael?
La Maja és el símbol de l'autoritat reial, no? És part d'aquest protocol i aquesta tradició anglesa i del Parlament. I teòricament, si la Maja no està sobre la taula, cap llei es pot complir o aprovar, no es podria fer res, no? Aleshores, aquest és el paper simbòlic de la Maja. Les capses de fusta antigues tenen textos religiosos, no?, antics, i s'utilitzen sobretot per als juraments dels càrrecs de diputats, no? I són rèpliques de les originals, perquè les originals van ser destruïdes durant els bombardejos alemanys de la Segona Guerra Mundial. I els llibres són també textos parlamentaris forrats en cuir verde, perquè el color dels seients, tota la cambra dels comuns és verd, aquest és el color. I els lores, el color és el vermell.
Doncs hem exhaurit el temps, no ens en queda més. Rafael Ramos, corresponsal de La Vanguardia a Londres, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, i el mateix li dic al Sergi Forcada, corresponsal de RAC1 a Londres. Gràcies als dos.
Adéu, que vagi bé.
Adéu-siau, bona tarda. Gràcies. 5 minuts i arribarà a Islàndia. Fins demà, adéu-siau.